Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
És que sembla que no, però ens hi fixem molt amb el contingut, diguéssim. O sigui, allò que en diuen, com en diuen, de fer una...
Un sumari.
Una
escaleta.
Exacte. Una escaleta del programa, de tenir-ho tot ben apamadet, de saber exactament de què parlem. Avui, per exemple, la setmana passada vam fer un programa dedicat al mestre Manuel Oltra, perquè ens va deixar. I dius, aquests ja no se'n recorden més del Manuel Oltra. Doncs mira, avui tornem a escoltar una sardana del Manuel Oltra. Però no ho farem perquè ens va deixar fa 15 dies, sinó ho farem perquè està inclosa dins d'un nou disc que presentarem. I presentarem un disc que es diu La Barítona en concert, per exemple. I tindrem un reportatge sobre l'estrena d'aquest nou Museu Etnològic de Barcelona.
De la reinauguració.
I a la crònica castellera, en Carles Esteu ens explicarà tot el que va passar en aquesta trobada impressionant que va haver-hi amb molta gamma extra al Mercadal de Reus, que l'any que no hi ha concurs fan això del Mercadal, sap què vull dir? I tindrem un expedient nou seu, senyor Garbó, també, sí, que ens parlarà de Cadenats de l'Amor. Què
ja vol
dir això?
No va per vostè, això.
No.
Ja veurà.
No, ja ens ho explicarà.
És un nou ritual.
I tindrem una Santa Espina, com d'en Xino, que ell diu, no és una versió, és la versió, ja veureu el perquè, i recuperarem un Fons Amades, i dites i refranys, i tantes coses, perquè això és el Festa Festa. Moltes coses amb una horeta. I es veu que no va del tot malament, això, perquè ens van acompanyant molta gent que s'interessen pel nostre programa i ara doncs tenim tota una sèrie d'emissores que ho van fer i que continuen radiant-nos, no sé què vol,
que... Dels quatre cantons del país, escolti un gatí, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva, des de la ràdio La Vall de les Preses, des de la ràdio municipal de Terrassa, des de la ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, des de ràdio Vallromanes i des de ràdio Calella.
Des de tots aquests llocs escoltaran en els diferents horaris que podeu consultar en la nostra web www.festafesta.net aquest programa, que és el 287 de l'època internàutica i l'edició 2076 de tota la nostra història i que quedarà penjat en el nostre web, que ja us hem dit, el proper divendres dia 9 d'octubre o el passat divendres dia 9 d'octubre o el dia que ho escolteu, doncs ja sabreu si és passat o és present o el que sigui. I ja està, ja fins aquí hem presentat el programa, però ara l'hem de desenvolupar, perquè si només ens enrotllem dient farem, no,
anem
a per feina, clar que sí. I d'entrada avui no farem columna, ja ho diem ara, una de les seccions que fem habitualment i que tornarem a fer a partir de la setmana que ve, doncs no farem, farem l'anticolumna, perquè entenem que del tema que parlarem no val la pena parlar-ne gaire.
O gens,
però en parlarem malgrat tot una miqueta, però si fem la columna llavors quedaria reflectit al web i com que no farem columna, doncs mira, l'efímera de la ràdio, diguéssim, no?
I qui dies passa anys empeny,
farà que no se'n recordi ningú del que direm ara. Per què? Perquè no volem donar més importància a una polèmica que ha estat inventada o que ha estat realment creada del res, no?
Del res,
què ha passat amb això de que diuen que ara la geganta de la Núria Feliu no pot desfilar perquè porta l'estelada, la guerra de banderes desenterrada, els polítics que surten a dir no sé què, què és això?
Tot, ja l'explico, molt ràpidament. Hi ha una desavenença o un conflicte entre la coordinadora Geganters de Barcelona i la colla de Geganters de Sants.
Que porten els gegants de Sants i la Núria Feliu.
Va, dit això és una cosa que fa anys que dura, no és d'avui, fa anys que dura. Ni un ni dos, eh? Ja fa temps que hi ha aquesta desavenència. Desavinença,
eh? Molt bé, senyor Carbó.
Esclar, l'ha dit abans.
S'ha autocorregit molt bé, eh?
Sí, sí. Digui. La Marta Ibáñez em truca i em posa...
Clar.
Llavors, dit això, no entrarem en el tema, però sí que entrarem en com s'ha tractat aquest tema en els mitjans de comunicació.
Clar, jo vaig veure un titular, per exemple, no sé, en un diari digital, que deia... Per què la geganta de Núria Feliu no podrà tornar a sortir a passejar?
Però és mentida.
Clar, jo vaig quedar parat i dic, ostres, però què diuen ara? Què li passa?
Però jo el més greu, i em va saber molt de greu, és que es donés aquest tema, que és un tema domèstic. Vostè ara imagini's si nosaltres, que som un dels programes del RAM, per dir-ho manera, del sector, ens dediquéssim a agafar tots els conflictes que hi ha associatius en les federacions, amb les seves pròpies entitats, perquè sempre n'hi ha,
sempre.
I sortíssim aquí a treure els
tres
fruits. Tindríem programa cada dia.
Això seria Ràdio Groga, de Cultura. Exacte. Popular.
Tindríem, anar traient merda, per dir-ho d'alguna manera, que no portaria a res, perquè no construís res. Doncs una ràdio pública, amb programa de cap de setmana matinal, li destina 30 minuts a un tema que no... no porta res, no construeix res. I, a més, no només això, i allà hi fan, i hi entra tot, eh? Ja d'entrada el titular no, és
30,
que...
30 minuts que ho vam fer, parlar molt a poc a poc, i això...
No, ui, això va ser un exercici de producció brutal, eh? La productora, el productor del programa devia anar de cul, perquè, es fixis, hi havia a l'estudi, hi havia el cap de colla de la Colla de Sants. Per telèfon va entrar... El president de la Coordinadora de Geganters de Barcelona, que per cert va ser la persona que va posar seny i va donar les dades concretes en el debat. Molt bé. Però llavors van entrar tots els polítics, menys...
Els polítics? Sí. Què pinten els polítics? Amb
no ho sé. Van entrar tots els polítics municipals de tots els colors que tenen representació a dintre la Casa Gran. Ah. Tots, menys el partit que està al govern. Van declinar la invitació a declarar. Però és que tots van començar a parlar d'una cosa que no sabien. O sigui, i a més...
Però quin era el problema? Que no poden sortir amb l'estelada? O...
No hi ha aquest problema, no existeix.
Però llavors... Què...
El problema és una barreja de coses i de malestar que té aquesta colla, o jo ho personalitzaria més, és igual, però aquesta colla amb la Coordinadora de Geganters de Barcelona, i que ells han optat per deixar aquesta associació. Però han optat deixar aquesta associació fent soroll. Val? De tal manera que tot això ha emmerdat no només a emissores de ràdio, sinó que a més ha sortit a tots els diaris en un cap de setmana que us ben asseguro que hi havia material de cultura popular interessantíssim
per parlar de moltíssimes parlar... més coses.
Només la inauguració de l'etnològic hauria pogut donar per fer pàgines centrals de tots els diaris i programes sencers.
Sap què farem, senyor Carbó? Digui. Que nosaltres no en parlarem tampoc, perquè no val la pena.
Però em sap greu com es tracta a la cultura popular des dels mitjans.
Però què he dit? Ja està, vull dir que no, ja està feta la denúncia, però no en parlarem més, perquè tenim moltes altres coses de què parlar aquí en el Festa Festa que no són precisament una polèmica creada perquè sí,
domèstica.
I a més un mal criteri d'un realitzador o d'un conductor d'un programa amb la tria dels temes de què parlen. Nosaltres ho tenim més clar de què volem parlar i avui volem parlar de totes aquelles coses que feien fa uns minuts i que són molt interessants i que ens interessen molt i molt. I per començar ja d'entrada, miri, sap què podríem fer?
Digui'm.
Vostè va estar en aquesta reinauguració del Museu Etnològic de Barcelona, oi que sí?
Senyor.
I va preparar
gran,
un reportatge.
Gran reinauguració.
Sí, gran reinauguració. I vostè sap que allà s'hi va tocar un tema, que va haver-hi un senyor, sí. L'Artur Blasco, que va cantar...
Jo he de dir que em va emocionar la interpretació de l'Artur Blasco a capela, allà, només amb la canya esquerdada, dels cigalons de Canalda.
Que vostè li va fer una confessió, no? El senyor
sí,
Blasco,
bueno, ens la va fer allà, molts que eren allà, que era la primera cançó que havia recollit en una fonda de Berga, però que és una... Canalda és del Solsonès, eh?
Canalda, sí.
I bé, bueno, ens va confessar el què, doncs, i és veritat que és la cançó que més vegades li hem sentit interpretar, però doncs sí que era la primera cançó que va recollir en aquesta fonda de Berga.
Doncs jo abans d'entrar al reportatge, senyor Carbó, fixi's, com que vostè em va explicar això, jo li he programat aquesta cançó, i els cigalons de Canalda.
I compte els que escolteu aquesta cançó, que és una cançó que queda enregistrada en un racó del cervell i us passeu tota la setmana que us tornarà al cap. Sap allò de no me la puc treure del cap? Doncs amb això, amb aquesta cançó, passa.
Canta l'Artur Blasco amb el grup El Pont d'Arcalís, els cigalons de Canal.
Adeusiau cigalons, borrasqueros de Canalda, lo tolleu de l'Omanel, lo llop que els acompanyava. Lo tolleu de l'Omanel, lo llop que els acompanyava. Adeusiau cigalons, borrasqueros de Canalda, lo llop se'n feia el valent, tras dels altres caminava, naven tocant los ballets amb una canya escardada. Naven tocant los ballets amb una canya escardada. Lo llop se'n feia el valent, tras dels altres caminava. Argelaguer romanís i foscor de matinada, tornaven los cigalons de la festa de Canalda. Tornaven los cigalons de la festa de Canalda. Argelaguer romanís i foscor de matinada. Ai, guardem i gots trencats i el músic que no parava. Flabiol i tamboret i aquell got mai s'acabava. Flabiol i tamboret i aquell got mai s'acabava. Ai, guardem i gots trencats i el músic que no parava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda. Lo tolleu de lo manel, lo lloc que els acompanyava. Lo tolleu de lo manel, lo lloc que els acompanyava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canalda.
La veu inconfusible de l'Artur Blasco, amb la veu també inconfusible per sota d'en Jordi Fàbregas, amb el grup El Pont del Calís, i aquesta interpretació d'aquesta cançó tradicional, Els Cigalons de Canalda.
Festa, festa!
Sona aquesta melodia, senyor Garbó, li sona,
home,
eh?
I tant.
És la nostra...
El secret
de l'etnològic. Efectivament, que no la sentim mai sencera, i ara tampoc la sentirem sencera perquè ja estic xerrant jo sobre, però que es faci nova, que sona ben bé, que sona xula. Mira.
Doncs jo ja li dic, que ben aviat, sobre aquesta sintonia portarem, si tot ens surt bé, una cosa que ara no puc desvetllar i que... la gent que ens escolta fliparà.
Però per què m'està dient? Ara no em donarà cap més pista.
Va lligat a un secret de l'etnològic, que fa molt de temps vam demanar, si algú sap, que es posi... Hasta ahí puedo leer,
però llavors haurem d'explicar-ho molt bé a tota la gent que ens escolta de nou des de fa temps, perquè això és de fa molt temps, eh?
De la primera època de l'etnològic.
De la primera època, dels primers secrets.
Fliparan!
Mireu, si voleu... podeu consultar el web, perquè allà el trobareu, eh? Allà el trobareu. Hi ha un secret de l'etnològic de fa molt de temps, dels primers, del primer, el segon, el tercer, no sé quin era, que parla d'una cosa que havia tornat a sortir.
D'una nina de pedra.
Ja està, no diem res més.
I ja no diem res més.
Ara m'ha d'explicar com va anar aquesta reinauguració, senyor Carbó.
Molt, vaig anar-hi a fer un reportatge, em vaig jugar la vida, perquè, clar, vaig haver d'anar a la muntanya, allà a Montjuïc, sense preparació, quasi.
Quina muntanya, sí.
Llavors, clar, vaig arribar allà i la meva sorpresa va ser que hi havia 2.000 persones a la inauguració.
2.000 persones?
A la inauguració. Un museu, no està malament, moltes cares conegudes, moltes cares del món de l'etnologia, de l'antropologia i de la cultura popular, i jo penso que el gran encert d'aquest museu és que ens hi trobàvem com a casa, estàvem a casa.
Molt bé.
I va ser fantàstica.
Queda molt xulo, eh? Queda molt xulo,
sí,
eh?
He de dir que sí, una inauguració totalment atípica.
Jo vaig veure per la tele.
Doncs no val, això hi ha d'anar.
Va ser
una inauguració atípica comparat amb les inauguracions que es fan d'aquests tipus d'equipaments culturals. Allà tothom feia alguna cosa. El que no tocava, ballava. El que no ballava, el feien ballar. El que participava, el que no tenia algú que feia alguna cosa. O sigui, tothom tenia feina allà.
Està bé.
Ens hi vam trobar molt bé tots plegats. Llavors vaig fer aquest reportatge que comença d'una manera diferent a com normalment faig els reportatges.
innovant, senyor Carbó.
No, innovant no ho sé, jo crec que s'ha fet més vegades, però...
Com comença?
Així.
Gràcies per acompanyar-nos avui en la reobertura del Museu Etnològic d'aquí de Montjuïc, de Barcelona, del Poble Sec, de Sants i de tots i cadascun dels barris d'aquesta ciutat.
Amb aquestes emotives paraules i visiblement emocionat, en Pep Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona, donava la benvinguda a tots els que assistíem aquest diumenge 4 d'octubre a aquest recomençar del Museu Etnològic. Amb el museu ple de gom a gom de gent que no volia perdre's aquesta reobertura, vaig poder discórrer doncs, per les sales, pels passadissos, per aquesta nova museïtzació i vaig anar a parar en un moment determinat en un indret que es diu sentir l'objecte i que permet experimentar amb aquests objectes que s'exposen a l'etnològic. En el moment que jo vaig arribar-hi, s'acabava d'experimentar amb una ferradura. Sí, sí, ja ho sentiu, amb una ferradura d'aquestes de bestiar. Hi havia una persona, un visitant, com jo, que estava donant la seva experiència amb aquest objecte.
Normalment la gent la col·loca així. I a mi em va dir un pagès que col·loqués així. Per què? Perquè diu, si un llamp entrarà per una punta i se n'anirà per una altra. Jo, a casa meva, l'estic així.
Més endavant, en un altre racó de l'etnològic, em vaig trobar l'Oriol Ripoll, que estava explicant com fer i com jugar els patacons.
Us ensenyaria a fabricar patacons. Els patacons són monedes, perquè en el fons són monedes, és donar-li un valor a una cosa que tens a casa. Una cosa interessant és, els patacons, hi ha moltes maneres diferents de fer-se. Cadascú, el seu poble, acaba fent. Per exemple, hi ha gent que ho feia amb cartes. I on treia les cartes? Anava al casino a demanar-les. Les cartes velles es retiraven i llavors era el que es feia servir. Que no teníem el casino, no es donava cartes, doncs posant aquella zona es feia amb les capsetes de mistos, que després van ser els cromos de cartró.
Mentre l'interior del museu gaudia d'una activitat trepidant, a fora, als jardins del Larival, també hi havia molta i molta i molta gent que estava escoltant un concert de l'Orquestra de les Cordes del Món, una formació resident al Museu Etnològic, una formació que gaudeix i fa gaudir amb la seva música. I en aquest espai és on es van desenvolupar els actes protocolaris, amb l'alcaldessa Ada Colau al capdavant.
De fet, abans de que s'alcessin els palaus de l'exposició universal, m'explicaven l'altre dia que aquí es reunien la colla de l'arròs, famosa arreu de la ciutat per les seves arrossades. I és que la cultura sempre s'ha construït al voltant del menjar, del beure, del ball, de la música, de la gresca i de la revolta. Coses que tenen molt a veure amb aquest museu etnològic. Aquest museu que avui recuperem pel conjunt de la ciutat després de 4 anys de reforma, 4 llargs anys. Avui hem vingut aquí a celebrar. A celebrar que el museu torna a estar entre nosaltres. Un museu que estava tancat des del 2011 i que, com tants d'altres equipaments de la ciutat, necessitava una bona repassada.
S'ha de dir que l'alcaldessa va anar molt més enllà amb el seu Parlament i es va mullar.
No ha estat fàcil arribar fins aquí. I quan dic arribar, no em refereixo a que el museu estigui comunicat, de fet està tocada al barri del Poble Sec o del metro de Plaça Espanya, sinó perquè des de l'Ajuntament moltes vegades no l'hem cuidat prou, i també s'ha de dir, no l'hem mimat. Barcelona té un deute amb l'etnològic i és per això que ha arribat l'hora de tornar a posar l'etnològic al mapa d'equipaments culturals de la ciutat, perquè Barcelona mereix un espai que li permeti explicar-se a si mateixa i al món, lluny de les mirades colonials o de tòpics. Un museu que no sigui només de contemplació, sinó també de recerca, d'acció, amb diferents seus però compartint una mateixa mirada plural i no dicotòmica de la nostra societat.
Més endavant, en el seu Parlament, Ada Colau ens explicitava quina era la seva visió i missió de l'etnològic.
L'etnològic no està format només per les seves col·leccions, sinó sobretot per totes aquelles lectures i mirades que és capaç d'abocar. És aquesta vocació pedagògica la que vull reivindicar avui per l'etnològic, com un espai que ha de servir per la recerca, el diàleg, l'aprenentatge de les diferents aportacions culturals que nodreixen la nostra ciutat, el nostre país i el món sencer. Perquè Barcelona, igual que Catalunya, serà mestissa o no serà. No serà Barcelona sense la població romaní, que va arribar a la ciutat ja fa més de 5 segles, sense la petjada de les persones que van venir de múltiples indrets, també és com el Pallars Sobirà o tan llunyans com els antiplans andins. Sense tots aquests creuaments, la nostra ciutat seria avui més trista, més pobra i, sobretot, més avorrida. I és que la voluntat d'aquest Ajuntament és entendre la cultura des d'una mirada complexa, no com a compartiments estancs, sinó com a espai de trobada, de fusió, de vida i, per què no, també de conflicte. Una ciutat amb moltes veus i molts accents, com aquella rumba de Barcelona que ens cantava el Gato Pérez. I per acabar, us convido a visitar i a participar en les múltiples activitats que s'hi fan, conèixer la seva exposició permanent i descobrir les temporals, així com, si teniu l'oportunitat, aprendre dels secrets que amaga la seva biblioteca, que de ben segur us sorprendran. Perquè no penseu que un museu s'inaugura una única vegada, o dues en el nostre cas, sinó que reinaugura cada dia, al reinventar-se en la seva quotidianitat. I com ens agrada que a Barcelona passin coses, que sigui una ciutat viva i activa, diem ben alt i ben clar, ben tornat etnològic i per molts, molts anys.
Doncs que sigui per molts anys, senyora Colau, estarem molt contents de poder-ho celebrar plegats i que vagi reinaugurant-se cada dia, cada dia, cada dia.
I si vol que vagi ella també cada dia a reinaugurar-lo, també serà benvinguda.
Segur que coneixerà moltes coses i li agradarà molt. Bé, senyor Carbó, moltes gràcies per aquest reportatge. Ja en tenim les primeres declaracions de l'alcaldessa de Barcelona pel Festa Festa, no?
Les primeres? Sí, sí, em sembla que sí.
No? Sí, la senyora Colau encara no havia parlat pel programa.
De fet, no parlava pel programa,
parlava
per tothom.
No dic res, home, que queda molt bé ara això, de dir-ho, home. El que sí que tenim unes declaracions exclusives per nosaltres cada setmana i des de fa molt de temps, i aquesta vegada arriba a les 200 vegades que ho farà, perquè avui doncs en Carles Esteve farà la seva crònica castellera número 200, el Festa Festa, doncs és això, és en Carles Esteve. El tenim per nosaltres només, en Carles.
Doncs, escolti'm, som-hi?
Val la pena.
Anem a aixecar castellera. Castells, va.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, companys de Festa, festa. Parlem de la notícia setmana, que és el resultat de la Diada del Mercadal de passat dissabte a Reus. Cada dos anys sabeu que celebra el concurs de castells de Tarragona. Això en els anys parells. En els imparells, per tant, aquest 2015, es celebra la Diada, la trobada del Mercadal a Reus. Enguany hi van ser-hi els castellers d'Ilafranca, la Colla Vella, els Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus. Una diada que va ser realment extraordinària. Hem de destacar la gamma extra que es va aconseguir en aquesta Diada a Reus. Els castellers d'Ilafranca, amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 9, la Torre de 9 i el Pilar de 8. Per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 amb el Pilar, un 4 de 9 amb l'agulla que aconseguien després d'un desmuntat, a més de la Torre de 9, el 3 de 9 i el Pilar 6. Els Minyons de Terrassa hi van portar el 9 de 8 com a gama extra, amb el 3 i el 4 de 9 i el Pilar 7, i la Jove de Tarragona, que no va estar tan encertada, amb el 3 de 9 o el 4 de 8 amb l'agulla, un intent de 5 de 8, també seria notícia que els hi caigui ara ja, inclús el 5 de 8 a la Jove de Tarragona, que no passa per un bon moment, el 4 de 8, i això sí, es van poder refer amb el Pilar 7 al final. I atenció, una de les notícies, sens dubte, és aquests Xiquets de Reus que van aconseguir descarregar per primer cop aquesta temporada el 3 de 9, a més afegir el 4 de 9 i completar el 5 de 8 en la seva millor diada històrica. Precisament parlant de les novetats, com fem cada setmana, són els Xiquets de Reus, els grans protagonistes del cap de setmana, amb quatre estrenes, que van haver-hi en general, tot amb colles d'un nivell similar. Els Xiquets de Reus, completant el primer 3 de 9 de l'any, ja l'havien carregat per la Diada de Misericòrdia i ara el descarreguen, i carregant per primer cop a la seva història aquest 4 de 9 amb folre. L'altra novetat del cap de setmana que hem de comentar és el primer 3 de 9 descarregat dels castellers de Sabadell. Els sabadelluts ja n'havien coronat dos aquest any. Aquest cop, per això, l'han pogut completar. I també una altra novetat, en aquest cas històrica, per part dels Xicots de Vilafranca. El 2013 van carregar la seva primera catedral, el primer 5 de 8. En aquesta ocasió, aquest diumenge, a Torredembarra han descarregat per primer cop el 5 de 8. És novetat, en aquest cas el baròmetre, i també, evidentment, una novetat històrica per als vermells. I això és tot per aquesta setmana. La setmana que ve siguin comentant les notícies que es produeixen al món casteller i totes les novetats del baròmetre.
Gràcies, Carles Esteve, i fins la propera. I recordeu, tal com ja us ha dit el Carles, si voleu estar al dia a l'última notícia del món dels castells, www.baròmetrecasteller.cat, amb les notícies més últimes, 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 i tot el rànquing, tot ho trobareu allà.
Molt bé, i ara seguim, perquè ara arriben les dites i refranys d'en Víctor Pàmies. Avui en tenim una, que aquesta, per als locutors de ràdio, ha de ser molt... És molt significativa, eh? No, vol dir que no ens l'ha enxufada així una mica com un indirecte, el Víctor, perquè xerrem massa, o què creu?
Bueno, també, de fet, també lliga amb com hem començat el programa. Sí,
també és veritat. Qui tanca la boca no ensenya les dents. Cadascú que ho prengui com vulgui.
cafès de festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Qui tanca la boca no ensenya les dents. De vegades cal donar un bon cop de puny sobre la taula per dir prou. Podem ser pacífics, civilitzats i fins i tot ben educats. Però això no vol dir que ens hem de deixar trepitjar ni tampoc que hem de permetre la injustícia. Perquè de vegades callar ens fa còmplices. I també ens recorda el refranyer que boca que no parla, Déu no l'ou, per moltes mosques que ens estalviem d'empassar. Qui tanca la boca no ensenya les dents.
És interessant veure, senyor Garbó, com les interpretacions... Jo no ho feia tant per aquest cantó que ens ha explicat el Víctor, sinó per algun altre una mica més punyetero, per dir d'alguna manera, no? Però vaja, està molt bé. És que, clar, el refranyer és tan savi que dona tantes possibilitats d'interpretació que això és el que fa
el refranyer. El refranyer és savi, però el Víctor ho és més.
El Víctor encara ho és més, exacte. Ara hem de presentar un nou competís. Un nou compact disc que és un instrument nou també, de fet és un instrument nou que posen en concert la gent de la Cobla Principal de Llobregat i que fa que s'adaptin tota una sèrie de peces que se n'escriguin de noves perquè aquest instrument tingui la força i perquè tingui el protagonisme que ha de tenir. La Barítona en concert, senyor Carbó, una producció de la Cobla Principal de Llobregat amb el solista Jordi Campos a la Barítona i la direcció de Francesc Benítez, que ens presenten un instrument nou. La Barítona és un instrument de doble canya, més greu que la tenora i que complementa d'alguna manera la família de les xeremies de la cobla. És una octava més... Jo ja sé que a vostè això dels tecnicismes no li va molt, però jo és una octava més greu que seria un tiple. Mm-hmm. Per tant, és com un instrument que completa això. Ara faltaria un tiple agut que fos l'octava superior de la tenora. M'explico?
I després d'això ja no quedaria res? Pots continuar amunt i avall.
És que hi ha molts saxos, no? El baríton, el tenor, l'alt, el soprano i el sopranino. Mm-hmm. Doncs de tenores només hi ha tenora i tiple, ara per ara. Doncs la barítona completa la part greu i segurament es podria completar la part aguda i potser es podria fer un instrument entremig, també. Això és qüestió d'anar-ho fent. Aquesta història se la van inventar la gent de l'Institut d'Estudis Catalans, dirigit per Joaquim Agulló, ja fa molt de temps, i doncs es va treballar molt i molt, i al final, el 19 de setembre del 2013, es va presentar al mateix Institut d'Estudis Catalans aquest prototip de tenora, que és un prototip únic i que està a disposició d'aquells músics que s'interessin, però fins al moment només ha sonat de la mà dels tenoristes Jordi Figueró, Joan Benavides i també el solista del disc, que és en Jordi Campos. I vaja, jo entenc que és molt interessant, és una feina molt acurada, molt ben feta, a més, i que porta noves coses. Esclar que si ja veurà i ja sentirà en la peça que sentirem ara, per exemple, al migjorn, una sardana del mestre Manuel Oltra, com agafa el protagonisme en lloc de la tenora, l'agafa la barítona, i en el disc s'inclouen també obres de Jordi León, de Marcel Caselles, de Martí Mont, de Xavier Capdevila, de Jordi Vileró, de Carles Marigó, i també hi ha una adaptació i amb la incorporació de la barítona de juny del mestre Juli Garreta. Vol dir que, vaja, recomanem molt i molt aquest disc, que ja va sortir fa uns mesos, però que ara el tenim a la mà i que l'hem volgut presentar aquí al Festa Festa, una producció que en deien de la Principal de Llobregat amb l'Institut d'Estudis Catalans i també amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. La barítona en concert, senyor Garbó, escoltem un exemple, li sembla? Quina serà? La que he dit jo ara, no?
Migjorn.
Una sardana del mestre Manuel Oltra.
Interpretada per la cobla La Principal de Llobregat, extret el tema del CD La Barítona en concert, amb Jordi Campos de solista, de barítona en aquest cas, Francesc Benítez, director.
Doncs vinga, som-hi. Migjorn.
Thank you.
Migjorn, una sardana del mestre Manuel Oltra amb la cobla principal de Llobregat, Jordi Campos, barítona solista, i Francesc Benítez, director, a un tema inclòs dins del nou compact disc, La barítona en concert.
Festa, festa!
I ara, senyor Carbó, què hem de fer? Ara torno... Ai, si tornen els expedients, avui...
Avui torno, això.
No, si no ha marxat en cap moment, vostè sempre està aquí, però avui ens parla de cadenats de l'amor. Què és això?
Home, si, a veure, si ara li explico, no té sentit que... Jo li dic que escolti, és un nou ritual, i és una cosa que vostè segur que ha vist molt ja a Barcelona, per exemple, i a Sabell també, per exemple. Vostè va en un parc que hi ha un llac o hi ha un rierol d'aquells, i hi ha un pont, i troba que hi ha cadenats enganxats en el pont. No s'hi ha fixat, amb això?
No.
Per exemple, el parc de la Ciutadella,
no.
Bueno, hi ha altres indrets. Doncs allò és una cosa més complexa i que té més coseta de la que sembla.
Jo és que sóc poc observador, sóc més d'escoltar.
Sí, això ja m'ho semblava.
Ara venen els expedients C del senyor Carbó, tornen al Festa Festa, en tindrem 10 d'aquí a final de temporada. Imaginin, comencem per aquest que parla de cadenats de l'amor.
Festa Festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Tot passejant pel parc de la Ciutadella de Barcelona, just al pont que travessa un dels braços del llac, no passa desapercebut la quantitat de cadenats tancats a la barana de la passera. Al port olímpic passa una cosa semblant, i de fet, si viatgem per diferents ciutats del món, veurem que aquest fenomen es repeteix en els principals ponts de les ciutats. Potser el més espectacular és el pont de les Arts de París. Si ens apropem, veurem que alguns són totalment anònims. D'altres porten inscrita amb retolador una data i d'altres porten els noms d'una parella o les seves inicials. Alguns, fins i tot, ho porten gravat. És evident que estem davant d'un nou ritual d'amor, de festeig i d'aparellament. No en va, aquests cadenats són coneguts arreu del món com els cadenats de l'amor. El ritual és molt semblant arreu i cada parella se'l fa a la seva mida. Primer de tot, cal disposar d'un cadenat. Actualment, ja n'hi han de comercialitzats per aquests usos en forma de cor, colors pastels, amb espais per les inscripcions, etc. La parella enamorada tanca el cadenat en l'estructura arquitectònica escollida i, finalment, com a senyal d'amor etern, es llencen les claus. S'ha segellat el pacte amorós. La pràctica d'aquest nou ritual, aparegut a la primera dècada dels 2000, ha estat massiu. Tant és així que les autoritats municipals dels diferents ajuntaments han de prendre mesures per evitar que el pes dels cadenats que es van acumulant afectin la seguretat de les estructures dels ponts. Tot i que no només són aquestes estructures les afectades, ja que d'altres espais públics també són escollits per aquesta pràctica. Per exemple, reixes, portes metàl·liques, etc. La majoria d'articles situen l'origen d'aquest nou ritual en la novel·la Tinc ganes de tu, de Federico Moxia, el 2006, i que l'any següent va ser adaptada al cinema. Els protagonistes de la novel·la segellaven el seu amor tancant un cadenat en un dels fanals del pont Milvio, sobre el riu Tíber, a Roma. A partir d'aquí, amb coneixement del seu origen o no, milions de parelles de tot el món han cercat el seu pont, porta o reixa o fanal on tancar el cadenat i llançar les claus. Si bé la novel·la de Moxia va popularitzar i estendre aquest costum, té un referent anterior en un conte serbi de la Primera Guerra Mundial. La narració explica una història de desamor d'una parella entre una mestra i un oficial serbi que per qüestions de la guerra va anar a Corfú, on va enamorar-se d'una dona grega. La mestra va acabar morint del disgust. L'acció del conte passa al poble de Brinjaka Banja. Les noies del poble, coneixedores d'aquesta història, van començar a practicar el ritual dels cadenats al pont de Mos Lujavi, que vol dir exactament pont de l'amor, lloc on la mestra i el militar tenien costum de trobar-se. Per acabar, amb el cap per afrasejar i manipular una de les afirmacions dels monòlegs més coneguts de Joan Capri. L'amor se'n va, però el cadenat
es queda.
M'ha agradat aquesta referència d'en Capri, senyor Carbó. Molt bé, molt ben trobat.
Quin final, eh?
Quin final més bonic. Escolti'm una cosa, no vull parlar d'un final, jo vull parlar d'un principi, d'un concert inaugural, que serà la nostra escollida notícia d'avui, abans de passar a les noves accions, que és que el Teatre Fortuny de Reus, en els concerts que té programats per aquesta nova temporada, i que va presentar el passat dia 6, doncs en presència, per exemple, del cantautor Roger Mas, al Círcul de Reus, tenen programat com a concert inaugural un concert de cobla. I això és una cosa que ens complau i ens alegra i ens congratula, diguéssim, no? Perquè, clar, té molta gràcia que hagin triat això. Aquí costa una mica més, eh? Quan més al nord vas, no. Quan més al sur vas, tampoc. Però aquí a Barcelona,
al mig això...
costa una miqueta. Doncs molt bé, aquest concert, un concert molt eclèctic, tal com diuen la gent de la Copla, que l'han titulat Moment for Copla. He d'entendre que Moments vol agafar la doble funció de català i anglès, però si es diu for Copla, doncs deu ser Moment, no? M'imagino. I que inclourà obres de Rosmar Bada, que s'hi ha casat de món, d'Enric Morera, de Joaquim Serra, també de George Bisset, o també de Lluís Llach, o de Nino Rota, o d'Ennio Morricone, adaptades per Copla. Un concert molt interessant que no dubtem en recomanar i que linkarem en el nostre web.
Quin dia serà, això, diu?
Això és el divendres, dia 16 d'octubre, divendres que ve, a les 9 de la nit. Les entrades, les taquilles, hi ha un preu de 15 euros, molt i molt assequible. Dit això, senyor Carbó, què ve ara?
Les seccions?
Festa, festa!
Tornem a tenir la secció musical de tot l'any, podríem dir, els temes d'en Xino. Ens hi vam arrencar a cavallar el mes de març, em sembla, i no hem parat de tenir una Santa Espina cada setmana. Amb en Josep Maria Francino. Esclar, Josep Maria, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia i bona Santa Espina.
Quina ens toca avui?
Avui farem una cosa clàssica, una cosa... Avui no farem gaires invents, ja veureu que no en farem gaires d'invents.
Em sembla que és la Santa Espina, que ho deixa tot més clar sense que hi hagi lletra. Els temes d'en Xino.
Festa, festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
La versió més popular de totes les versions, la més escoltada i la més utilitzada en actes oficials i oficiosos, la clàssica, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot és una versió que va ser votada com la sisena més important de tota la història de les sardanes per votació popular a la TV3 ja fa uns quants anys. Per cert, estava dirigida per al nostre director, en Jesús Ventura. De què parlem? Doncs de la Cobla de Cambra de Catalunya. Aquesta és la Santa Espina. La Santa Espina no és una versió, és la versió, la cobla de cambra de Catalunya.
Si més no, és segur, Josep Maria, la versió que s'ha tocat més vegades a la vida, la de cobla sola. Gràcies, Josep Maria, la setmana que ve una altra Santa Espina aquí al Festa Festa. I ara, senyor Carbó, una altra de les seccions, una que reposem, no?, perquè recuperem un d'aquests fons amades que prepara el nostre benvolgut Toni Serés, i que ho fa en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i Associacions Culturals de la Generalitat de Catalunya.
Amb l'Associació Cultural Joan Amades.
Exacte, tots. Per cert, hi ha alguna notícia de l'any Amades que vulgui destacar?
Doncs miri, aquest mateix cap de setmana, el dia 11 a les 6 de la tarda, al Teatre Monumental de Mataró,
sí,
es presenta un nou CD, un projecte que és del Mataró Dansa, que es dediquen a la recuperació dels balls tradicionals de Mataró, i que ho organitza l'Associació Cultural d'Esbarjo Mestres del Gai Saber.
M'agrada molt això.
I això, entre altres coses, la cirereta de tota la programació d'aquest Mataró Dansa, doncs, com diuen ells, és aquest nou CD, que és un CD que recupera uns enregistraments que es van fer a l'abril del 2010 amb motiu de la cloenda de Mataró com a ciutat pubilla de la Sardana.
I l'acte s'ha afegit directament, doncs, a tota l'any Amades, diguéssim, s'han adherit absolutament a tota aquesta commemoració del 125è aniversari del naixement de l'insigne folclorista català. Ho ha dit bé, això, senyor Carbó?
Sí.
Va, però ara estàvem per sentir una... Això recordeu que és l'11. Compte que en alguns llocs ha sortit anunciat pel 18 d'octubre.
No. L'11 a les 6 de la tarda.
Al Teatre Monumental de Mataró. Vinga, doncs, ara aquest Mataró dansa... Però no, ara no. Parlem de què?
De les escales de la vida. Sap què són, vostè?
No ho sé, però ara ho sabré, perquè ens ho explicarà segur que sí en Toni Serés. És un Fons Amades.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.
Una part destacada dels documents que hi ha en les calaixeres del Fons Arxiu Joan Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya és de tipus religiós, entre els quals trobem estampes de sants, goig, fulls de processons, bellacoresmes i d'altres, com ara les escales de la vida, o també anomenades camins del cel, de les quals es conserva una curiosa col·lecció de 9 imatges impreses. En el llibre Els tresors de Joan Amades, coordinat pel Departament de Cultura i editat per Ara Llibres l'any 2009, en el capítol Imatge i religió, Lluís Carles Busquets hi analitza les peculiaritats d'aquest tipus de documents efímers, emprant en la descripció les paraules següents. La representació consisteix en una escala de doble vessant, en què el primer és de pujada i s'hi pot veure una persona sola o una parella a qui, a mesura que va pujant l'esglaó, augmenta l'edat en 10 anys, fins a arribar a dalt de tot, que són els 50. A partir d'aquí, venen els esglaons de baixada igualment de 10 en 10 anys, fins a arribar a l'últim esglaó, que pot ser als 90 o als 100 anys, depèn de l'estampa. Els signes de catequització estaven representats per l'arbre de la vida, florit i ufanós a un costat del gravat, mentre que a l'altre costat es representava l'arbre de la mort, òbviament, sense fulles i sec. No hi falta, al peu de l'escala, la representació del bateig, l'extrema unció, el judici final i, al capdavall de tot, el cel i l'infern. Els signes moralistes es representaven per l'inexorable pas del temps, representat per un rellotge de sorra i la vanitat humana, amb un esquelet i, o la mort, amb la dalla. També s'hi representava el rol de l'home i la dona en una societat eminentment masclista. La finalitat de la dona era la llar i la maternitat, mentre que la finalitat de l'home era el treball, la milícia o la caça. Pel que fa al recull de xilografies i litografies que hi ha dipositades en les calaixeres del Fons Arxiu Joan Amades de la Direcció General del Departament de Cultura, són de dimensions i procedències diverses. Per una banda, el format de les làmines oscil·la de la més petita, que fa 30 per 20 centímetres, a la major, que arriba als 64 per 48 centímetres. Malauradament, però, no sempre apareix degudament documentat l'autor al peu d'impremta, ni el taller d'impressió dels documents, ni els anys d'edició de les escales de la vida. Ara bé, pel que fa a les poques dades existents, cal comentar que la més antiga que hi ha catalogada en les calaixeres és de l'any 1862, així com també hem d'afegir que, entre les poblacions i noms dels impressors, hi ha constància de les ciutats de Barcelona, Pelusier, Madrid, José María Marés, originari de Barcelona, i també el municipi francès d'Épinal, Pellerin, quan, en el segle XIX, aquesta localitat de la regió de la Lorena esdevingué un referent internacional d'imatgeria. De retorn a les descripcions que Lluís Carles Busquets fa de les escales de la vida, di que normalment es tenien penjades a la capçalera del llit, en els segles XVIII i XIX, que la més antiga la trobem impresa a Anvers el 1630 i, posteriorment, a França, Alemanya i Itàlia. Quan a casa nostra les primeres són gravades pel valencià Baltasar Talamantes, 1766-1805, i també, per acabar, comentar que l'escala de la vida, amb el pas del temps, anà evolucionant, igual que la societat, cap a un món menys compromès amb la religiositat, i la prova la tenim que cada nova impressió va anar deixant pel camí signes d'aquesta religiositat que la va veure néixer per convertir-se al final en un gravat moralista o simplement decoratiu.
Festa, festa!
I fins aquí aquesta nova edició del Festa Festa, la que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el divendres 9 d'octubre de 2015, l'edició 287 de l'època internàutica, la 2076 de tota la nostra història, senyor Carbó.
Són molts, ja.
Ja són 30 anys, no?, gairebé, que portem, no? Ja, ja està, no?
No.
No? Quants? Home, quasi, quasi, doncs, però falta molt poc, eh?
Però no són 30.
No són 30? No. Quants en portem? Quants en portem molts.
A veure, vostè recorda quin any era?
No, és igual, ara no. Ara no deixem. Portem gairebé 30 anys, home, o més. Vagi a saber. És igual, som un programa amb solera, això, un altre, amb pedigrí.
Una altra cosa no tenim.
Però pedigrí, sí.
Com que el pedigrí de moment és gratuït.
Ara escoltarem un altre dels temes d'aquest disc que us hem presentat avui, d'aquesta barítona en concert. Un programa, aquest Festa Festa, que està possible gràcies al Víctor Pàmies, en Josep Maria Francesc, el Carles Esteve, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Estrella Estela, la Marta Ibáñez, a l'Amadeu Carbó.
I el Jesús Ventura.
I aquí us parla, efectivament, Jesús Ventura. I ara ens acomiadem amb aquesta nova peça corresponent a aquest disc que hem presentat abans, La Barítona en concert, una producció de la Còpera Principal de Llobregat amb Jordi Campos com a barítona solista. Recordeu que la barítona és aquesta tenora baixa que s'han inventat la gent de l'Institut d'Estudis Catalans i que n'hem parlat abans abastament, i que amb la direcció del Francesc Benítez, director de la Principal de Llobregat, han enregistrat aquest disc amb sardanes en què s'ha incorporat aquest instrument novedós i interessantíssim. Ara escoltarem una peça que es diu La plaça del poble d'Andorra, la barítona amb una producció del Marc Timón, és a dir, una sardana moderna que l'adapta perfectament en el seu format del Marc, que té aquestes coses. Per cert, el Marc que s'ha anat als Estats Units.
Ja hi és fora?
Ja ha marxat, ja ha marxat.
Ja del tot? Vull dir, no del tot.
Espero que torni, perquè ara s'han anat a fer les Amèriques, que diuen. Bon viatge, doncs, i bona estada en el Marc.
Agustí Borgunyó també va anar a fer.
També, molts, molts. I el Narcís Costa, i tants compositors que van fer aquest camí. Doncs molt bé, que si no trobo que hem acabat el programa, que ja sona la barítona, que no ho sé. Adéu-siau.
Adéu. Thank you.